Pessics de Llengua. Un programa amè i divertit per aprendre i descobrir el català. Amb Teresa Rull.
Una setmana més us tornem a donar la benvinguda en aquest programa Pessics de Llengua, que és aquest espai radiofònic setmanal que Ràdio Ciutat de Valls ofereix a l'audiència per ajudar-la a millorar l'ús del català. Dedicarem dos programes, el d'avui i el de la setmana vinent, a donar solucions per no fer un ús d'un llenguatge sovint massa sexista. S'entén per ús sexista el que menys té o desvalora un dels dos sexes, que habitualment són les dones. Què hem d'evitar parlant de llenguatge no sexista? Primer, cal evitar usar el masculí com a genèric per fer referència tant a homes com a dones. Tampoc no és convenient fer presentacions de l'home com a únic subjecte d'acció i de referència i de la dona com a dependent o subordinada. Us poso un exemple que ho veureu més clar. El senyor Soler anava acompanyat de la seva esposa i fills. No seria potser la forma més adequada. Segon, és convenient no donar diferents tractaments per a cada sexe, és a dir, utilitzar el tractament de senyor i només aquest per als homes i, en canvi, senyora o senyoreta per a les dones. Tercer punt, i tampoc no hauríem d'usar el gènere femení per desqualificar i fer al·lusions pejoratives a les dones o als comportaments i actituds que se'ls assignen. Segur que tots hem sentit alguna vegada aquella frase que diu «pega com una nena» o «plora com una dona». Recordeu aquella frase que diu «plora com una dona allò que no va saber defensar com a home», que s'atribueix a la reina Aisha, mare de l'últim rei islàmic de Granada, Boabdil, que era Muhammad XII. Se suposa que li ho va dir quan el seu fill va sortir de l'Alhambra després de lliurar les claus de la ciutat als Reis Catòlics el 2 de gener de 1492, tot i que els historiadors insisteixen i ens diuen que tot és una anècdota i que no seria una anècdota real, precisament, eh? Doncs bé, què hem de fer per evitar tot això que acabem de dir? Es pot utilitzar un llenguatge igualitari que permeti evitar qualsevol indici de desigualtat en referència a les persones. Per tant, el que proposem és evitar la paraula home en el sentit genèric. Així doncs, per exemple, en comptes de dir els drets de l'home, podríem dir els drets humans. O, en comptes de dir l'informe del metge, podem dir sense complexos l'informe mèdic. Això és el que es coneix com a formes genèriques. Són un recurs inclusiu. Què vol dir això? Doncs que inclou tots dos sexes. Aquest recurs té l'avantatge que permet evitar les marques de gènere gramatical i, per tant, l'especificació de sexe. Us comentaré algunes formes genèriques. Es poden utilitzar mots col·lectius com ara personal, cos, plantilla, col·lectiu, etc., quan no coneixem si la persona que ocupa encàrrec és dona o home. El cos d'auxiliars tècnics és millor que no pas dir els auxiliars tècnics. També podem dir la comunitat científica en comptes de dir els científics. Un altre exemple, podem dir el col·lectiu de mestres en comptes de dir els mestres d'educació primària. O, un últim exemple, podem dir, i és millor dir, la direcció del centre en comptes de dir el director o la directora del centre. També és millor abandonar la consideració que alguns oficis o càrrecs són exclusivament masculins o femenins. Per exemple, no hauríem de dir les dones de la neteja, perquè es dona per entès que la de netejar és una feina exclusiva de dones, sinó que és més adequat parlar del personal de neteja. A l'hora d'esmentar professions, titulacions i càrrecs, es pot anomenar l'organisme en comptes de la persona. Hauríem de dir el Ministeri Fiscal en comptes de els fiscals. També podem utilitzar les paraules persona o part, però no n'hauríem d'abusar per economia lingüística. Les persones encarregades de la vigilància sempre serà una expressió més adequada que no pas els encarregats de la vigilància, o la part contractant en comptes de els contractants. Alerta, però, perquè aquesta solució no sempre funciona. Si diem les persones treballadores en comptes de treballadors, sembla que ens estiguem referint a persones que treballen molt. Per tant, sempre cal trobar aquelles fórmules que evitin ambigüitats. També és millor usar sempre el tractament de senyor o senyora i no el de senyoreta. I no és convenient qualificar la dona com a esposa de, com ja us he comentat al començament d'aquesta intervenció. Per tant, no hauríem de dir local propietat de Jordi Pastor i de la seva esposa, sinó que és millor dir local propietat de Jordi Pastor i de Rosa Molet, per exemple. I anem acabant. Us acabo parlant de les formes concretes. Cal usar les formes femenines quan qui exerceix un càrrec, un ofici o una ocupació és una dona. Per exemple, hauríem de dir Clara Valls, coma, tinenta d'alcaldia, o Anna Borràs, farmacèutica del municipi. En alguns casos, les dues formes es distingeixen només per l'article, no? Jo puc dir el cap o la cap de recursos humans, el gerent o la gerent, i cal tenir present que s'ha de respectar sempre la concordança. Això què vol dir? Que jo no puc dir la tècnic de cultura, sinó que hauré de dir la tècnica de cultura. Fins aquí, doncs, el programa d'avui. La setmana vinent parlarem de les formes dobles i us donarem altres alternatives per evitar un ús sexista del llenguatge. Bona setmana a tothom!